Duros a quatre pessetes.
La setmana vinent començarà Setmana Santa i milers de persones utilitzaran apartaments turístics aquí a casa nostra, tant a Barcelona, en el conjunt de Catalunya, com també en el conjunt d'Espanya, per fer aquestes vacances de Setmana Santa. Recentment, la patronal d'aquests apartaments, dels s'anomena Fevitur, Federació Espanyola de Viviendas i Apartamentos Turísticos, ha criticat una mica la manca de legislació o la legislació que s'està aplicant a diverses ciutats i demana una única definició pels habitatges turístics a tot el país. Recordin que fa uns dies hem conegut, per exemple, que a Madrid l'Ajuntament de Manuela Carmena ha aprovat una norma que és molt, molt exigent. Ara ens ho explicarà i volem saber com està el sector a tot Espanya. Per això anem a saludar el Tolo Gomila. Ell és el president de la Federació Espanyola d'Habitatges i Apartaments Turístics. Tolo, molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
No sé com es troba la definició d'apartament turístic a nivell espanyol i com vosaltres doncs, ho podeu definir, com us agradaria que estigués definit i com es podria regular tot el sector a nivell global.
Bueno, realment el sector, és a dir, en els darrers dos anys sí que s'han donat passes cap endavant respecte a arribar a una normalització normativa de tot el país. No? Jo, de fet, moltes vegades he dit que un dels exemples de normativa és precisament la normativa catalana d'habitatges d'ús turístic. No? Clar, la situació que tenim quina és? És a dir, a dia d'avui ha hagut una sèrie de reformes legislatives que han ajudat a la normalització normativa, com és el tema de la modificació de l'article 54 de la Llei General de Tributs, que ens obliga a tots els operadors a entregar directament i de manera telemàtica a través d'un model informàtic del 179 tots els ingressos de cada una de les vivendes d'ús turístic,
sí,
indicant propietari, referència catastral. Això és una passa endavant. També la passa endavant va ser la reforma respecte al tema de la Direcció General d'Interior i la fitxa d'hospedaria, és a dir, avui un habitatge d'ús turístic té la mateixa obligació que un establiment hoteler a complimentar la fitxa de policia, no? El que passa és que ens estem trobant en dues situacions. És a dir, clar, una ha d'intentar aprofitar les lleis de caràcter estatal. No? És molt difícil de poder regular qualsevol activitat quan tu tens la definició de lo que és un habitatge d'ús turístic. Tenim de 7 diferents definicions a cada una de les diferents comunitats autònomes. No? Clar, quin és el perill que estem veient? Estem veient que alguns ajuntaments, pocs, perquè realment des del punt de vista problemàtic doncs tenim problemes a Madrid, tenim problemes a la ciutat de Palma, han tingut algun altre problema també a Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona, però principalment perquè és l'únic ajuntament d'Espanya que té transferides per part de la Generalitat les competències de turisme. No? Però el que estem veient que és que no havent una definició que sigui harmonitzada i la llei d'arrendaments urbans és estatal, per la qual seria un bon element per poder tenir-ho, estem veient que hi ha diferents interpretacions i que algun indret el que estan fent és emplear la palanca d'urbanisme, no? Com és l'Ajuntament de Madrid, com tal de marcar unes directives o unes normatives que són d'impossible compliment. No? Clar, nosaltres, a dia d'avui, com a Fevitur, pensi que tenim ja 23 sentències guanyades a tot el territori nacional. Per la qual és evident que quan hi ha una càrrega tan judicialitzada i, a més, amb tantes sentències favorables cap a Fevitur, és evident que, escolti, aquest tema des del punt de vista normatiu no està resolt. Aposta a nosaltres la insistència, és a dir, si feim una definició aprofitant la llei estatal d'arrendaments urbans que ja tenim i tinguéssim una definició de lo que és una vivenda d'ús turístic,
sí,
no? Que si, pues lo que tindríem seria que tota aquesta càrrega judicialitzada es reduiria d'una manera molt important.
Perquè ara exactament què passa? Per exemple, per coses que hem anat escoltant. A Barcelona es va perseguir els apartaments que no tenien llicència, no hi ha, està la moratòria, no es donen llicències a fa uns anys, però a canvi a Madrid ara l'Ajuntament ha aprovat que un apartament turístic ha de tenir una porta diferent per entre els veïns, és a dir, una porta d'accés a ja no per la, diguéssim, per l'escala comunitària. Això fa que si aquesta norma estigués a Barcelona, no sé, crec que el 99% dels apartaments turístics no ho tindria, no? Perquè són pisos en blocs normals o d'habitatge que s'han convertit en apartaments turístics. Això com, quines diferències n'hi ha actualment a Espanya en les definicions?
Miri, el que ha fet l'Ajuntament de Madrid ha estat el següent. És a dir, la normativa de la comunitat autònoma que marca les directrius de turisme el que fa és que defineix la vivenda d'ús turístic, l'habitatge d'ús turístic, el defineix com un establiment turístic. El que va fer l'Ajuntament de Madrid, i això ho va fer en desembre de l'any 2018, en gener, perdoni, del 2018, el que va fer és modificar el decret d'hospederia, que pertany a l'Ajuntament, i va requalificar o va canviar la definició de l'habitatge d'ús turístic, el va posar com alojamiento turístico extrahotelero. Des del punt de vista urbanístic i fent aquesta modificació, ells diuen, usted es de uso terciario y tengo que aplicarle las mismas condiciones que a un hotel. Con lo cual, ara que han fet, han aprovat aquest pla especial d'hospederia el dimecres de la setmana passada i exigeixen a un habitatge d'ús turístic, a un edifici plurifamiliar, a un edifici col·lectiu, exigeixen que tingui una escala independent i una entrada independent. Dues coses a dir. Primera, evidentment, això no té retroactivitat. De fet, el pla especial d'hospederia no ho diu per enlloc. Segona, tenim un ordenament jurídic que també ens dona certes garanties, és a dir, la retroactivitat de la norma no és aplicable. Una altra cosa és que quatre, i perdoni, de cerebrats, pues, quan s'oflava electoralista, vulguin dir el que vulguin dir i que pugui comprar el seu públic, no? Punt 1. Punt 2.
Sí, però recordem que són els que governen, eh? Els que estan legislant, els que vostè m'està dient.
Sí, sí, són aquests mateixos que estan governant i que ara s'estan descomponguent en tres partits polítics diferents i que d'aquí un mes i mig tindrem unes eleccions i que ja veuran com queda el tema. És a dir, el problema, és a dir, les legislacions estan per complir-les, la retroactivitat des de llavors no existeix. Segona, evidentment impugnarem i no li cap dubte que això no té cap tipus de recorregut jurídic, perquè, escolti, el que no se pot fer, l'administració també té una sèrie de limitacions a l'hora de regular. És a dir, el que no pot fer l'administració és posar una exigència que és d'absolut incompliment. És a dir, un edifici consolidat, com farà vostè per posar-li una altra escala i una altra porta, no? Però, bueno, això ja vendrà amb el contenciós administratiu que presentarem i que surti endavant o amb el previsible canvi de govern que pugui haver l'Ajuntament de Madrid.
Vostè és de Palma, ho dic per l'accent, queda clar que és mallorquí. Com està? Hem conegut Madrid, sabem com està Barcelona, el cas a la ciutat de Palma i a l'illa de Mallorca.
Bueno, a l'illa de Mallorca se va aprovar una modificació de la Llei General Turística, concretament la 6/2017. Aquesta Llei General Turística el que ha suposat ha estat que un 50% aproximadament de ciutadans pues, no puguin tenir la possibilitat de poder regular-se. Se varen també establir a l'illa de Mallorca dues zonificacions, una zonificació per Mallorca i una zonificació exclusivament per Palma, perquè té competències com a gran capital. Les dues zonificacions se varen presentar contenciós administratiu per part de l'associació d'aquí de Balears, que forma part també de Servitud, i les dues normatives han estat admitides a tràmit, els dos contenciosos administratius, i aquí, a més, ha hagut una novetat, i és que, en un moment donat, nosaltres vàrem veure clars indicis de prevaricació urbanística i de prevaricació administrativa, i vàrem presentar el mes de novembre una querella per via penal que ha estat admesa a tràmit, i ara tenim l'actual batlle temporal de Palma, el tenim imputat per aquest tema.
Doncs també complicat, tot anar aquí a l'illa de Mallorca i en concret a la ciutat de Palma. Doncs, Tòlogo Mila, ho anirem seguint com va evolucionant els apartaments turístics i també doncs, una mica com es defineixen. Ell és el president de la Federació Espanyola d'Habitatges i Apartaments Turístics. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada. Gràcies.